plenament units, cosa que impossibilita la formació de peces separades, sense que el jutge instructor hagi aportat raonament divergent.
I amb aquesta informació arribem a les 12:04, tornem a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Cada vegada són més els casos de pares que abandonen els seus fills menors a les Illes Balears. Arriben en avió acompanyats d'un progenitor familiar i els deixen sols. L'objectiu és activar el sistema de tutela de menors i que quedin atesos pel govern. No és un fenomen nou a Espanya, poc freqüent, sí. A Balears aquesta setmana n'han arribat 4, 2 a Eivissa i 2 a Menorca. Tenen 11 i 16 anys i són de famílies diferents. Un dels al·lots és de Marroc, l'altre de Senegal. Tots dos van arribar per via aèria i després de dies donant voltes per Mó van arribar un a sa casa de sa infància i altres les dependències de la Policia Nacional. Ara estan tots dos sota la tutela del Consell Insular de Menorca. Dues històries tràgiques més que ens arriben a l'illa i que deixen emocions com por, inseguretat, estrès i ansietat a la vida d'aquests dos joves.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
La violència ha estat la vostra primera lliçó. Classe de societat és la que tracta els nens sense pietat. Nens etíops i somalis, potser no hi sereu a temps per sentir tot allò que els volem dir. Nens amb la panxa plena de fam, viu sense ben greixant ni un gram. Un minut són moltes vides que s'han perdut. Quina classe...
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Dia Menorca. Això és IB3 Ràdio. Avui és dijous, és 9 d'octubre, és Dia Mundial d'Escorreu, Dia Mundial de sa Visió.
Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre. Cada palabra que leas tu alma atravesará, recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Todas las estrellas que ayer miramos no brillarán con la fuerza de aquellos años.
Salutacions de tot l'equip del Dia Menorca avui. En Jordi Fàbregas al control tècnic. Molt bon dia, company, com estàs? Antoni Tudurí, avui fent recolzament logístic o tècnic en Jordi Fàbregas des del control tècnic, assegut, assentat en el costat d'en Jordi de Cerdanyola. Avui ha arribat a Menorca. Com estàs, Toni? Bé, ahir vam fer la secció. Ahir vespre vas arribar. Benvingut, Ido, benvingut.
Sempre m'anima.
També ben arribat amb Pere Gibert, que l'hem tingut uns dies fora, que avui vas venir amb el mateix avió que Antoni o diferent?
Això estava pensant, bon també dia. Vaig arribar ahir vespre jo.
Mira, i no us vau trobar, vau venir un de Cerdanyola i l'altre de Terrassa. No, com vas... A les 5:30 va arribar
no,
Antoni.
No, jo més tard.
Tu més tard, tu ets més tronera.
Sí, sí,
tu que
sí,
vas
sí,
arribar a les 12 de la nit?
No tant.
A la 1.
Tipus 10.
10, no sé si en vols tan tard. En fi... Gran representació de l'equip del Dia Menorca avui aquí als estudis IB3 Ràdio, també en Axel Camarasa, company d'informatius, que és cada dia aquí, que li agraïm també que hi sigui. Hola,
gràcies,
què tal? Com estàs?
Com
va? Molt
bon
bé,
dia,
i tu?
Axel.
Bon dia, bon dia.
I avui molta gent que ve, que ens visitarà, eh? Tenim un completo, el pleno.
Molta gent.
Qui que ens visita avui, Pere?
Parlarem amb en Daniel García del Mar, director insular d'Atenció Social, per conèixer la darrera hora dels dos menors migrants abandonats aquesta setmana a Menorca. Després coneixerem la programació del Festival Iberoamericano de Teatro Independiente de Menorca amb Nanabela Hernández, productora executiva del festival, i en Martín Flores Cárdenas, dramaturg argentí i director de l'obra inaugural No hay banda. Després vindran en Dani Bagú i en Quico Domínguez, d'Empathic Films, a presentar-nos el documental Un ram de locura sobre la història del Ja t'ho diré. Tindrem oportunitat de conversar també amb un dels membres de la banda menorquina, en Sebastià Titi Saurina.
Aquest és el menú que tenim preparat per avui dijous. Abans, però, com sempre, veiem què és notícia aquesta hora del dia aquí a Menorca. Per on passa l'actualitat avui, Excel?
Passa per Es Castell, on un error de l'Ajuntament va fer que un grup de veïns del carrer Fontanilles i Agamenón rebessin una llicència per construir casa seva ara fa uns anys, però han vist que el Pla General ho preveia com a zona verda i ara s'ha iniciat una modificació de tota la planificació urbanística per corregir aquesta anomalia i, de passada, l'Ajuntament estalviar-se els milions que costaria expropiar aquests xalets ubicats en zona verda. La situació ve d'enrere, ve del 1986, quan l'Ajuntament va començar a aprovar la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, però fins 6 anys després no es va aprovar de manera definitiva. I en aquest impàs, en aquest transcurs de temps, el consistori va atorgar les llicències d'obres d'aquestes cases. I ve d'aquí la sorpresa, a partir de que quan el nou Pla General va estar aclarit, els veïns tindrien que ser dins una suposada zona verda. I això els han impedit des d'aleshores rebre permisos per qualsevol classe de reforma o fins i tot per posar plaques solars. Sentim alguns dels afectats.
Quan la van comprar no estien acabades i mos van donar, diguéssim, una pròrroga de ser llicència ja concedida l'any 90-91. Per tant, si mos concedeixen una pròrroga, entenem que és zona urbana.
Però nosaltres volem tenir les coses com tot el món en regla, perquè nosaltres venen bé, però després vendran els fills o vendran coses.
Creiem que és un fallo de l'Ajuntament.
Per fer justícia amb els veïns i trobar una solució definitiva, en el plenari d'ahir dimecres Es Castell va aprovar per unanimitat i de manera ja inicial una modificació puntual d'aquest Pla General perquè els terrenys passin a ser residencials. I a Ferreries, el consistori comprarà l'edifici del costat de l'Ajuntament per poder en un futur ampliar les dependències consistorials i centralitzar tots els serveis municipals. La Junta de Govern d'avui té previst aprovar la proposta per adquirir aquests dos immobles per un import total de 370.000 euros després de l'acord amb el qual han arribat amb la propietat. Els nous espais es dedicaran a una nova sala d'exposicions, entre d'altres, tal com explica el regidor Ramon Cintas.
Que també pugui servir per poder albergar una sala d'exposicions en el centre i bueno, per l'arxiu municipal i tot el que faci falta, ja que bueno, pues, ens queda molt petit l'edifici actual i que també tenim altres serveis repartits amb altres edificis que intentaríem pues, centralitzar allà alt.
I acabem explicant que la vaca vermella menorquina es consolida com un producte gastronòmic de qualitat i cada vegada és més present a les cartes de bars i restaurants. Des de fa uns anys es treballa per introduir aquesta carn autòctona i la seva acollida és molt satisfactòria entre els consumidors, precisament per mirar de potenciar-ne el consum. Aquest cap de setmana i el que ve se celebra la 7a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Vaca Vermella. Un any més hi participen 14 restaurants de tots els municipis, excepte de l'Oi i d'Es Castell. Toni Sansaloni és el president de l'Associació de Restauradors de Pina.
Mantenen el nombre de restaurants que ets de feim i després està contenta perquè han aconseguit una gran cosa, que és introduir moltes cartes dels nostres restaurants arreu de tota Menorca, que emprin la vedella nostra d'autòctona d'aquí, no? I això fa que els criadors pues, se sentin reforçats en la feina que fan.
Els restaurants oferiran tota mena de plats elaborats amb aquesta carn de quilòmetre zero.
Hi ha plats, per exemple, de carn estofada, evidentment hi ha l'hamburguesa de vedella vermella de Menorca, nosaltres i altres fan el que són peces bones, com pot ser un xuletón de la vedella aquesta, o com pot ser un entrecot fet amb una salsa de formatge de Menorca. Vull dir, són ja més plats més gastronòmics de restaurant, no?
Actualment hi ha 2.500 exemplars de vaca vermella menorquina, una xifra que es manté estable els darrers anys.
I d'aquestes que seran algunes de les notícies, n'hi haurà més, però haurem d'esperar les 2:30 per saber quines són. Gràcies, Excel. Fins d'aquí una estona.
Against my window,
I de sí, anem a mirar per sa finestra. Què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
Diu que avui ens espera una jornada inestable en presència de nuvolats que poden provocar algun ruixat ocasional. Les temperatures es mantindran estables amb una lleu pujada de les diurnes i un termòmetre que oscil·larà entre els 16 graus de mínima i els 24 graus de màxima. El vent serà entre fluix i moderat i bufarà de tramuntana i gregal.
Les 12:14 minuts, una pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
El dia Menorca. Fet a casa.
El Consell Insular de Menorca ha denunciat l'abandonament de dos menors migrants a l'illa. Tots dos van arribar amb avió i van ser abandonats pels seus progenitors. Després de confirmar que són menors d'edat, es troben en aquests moments sota la tutela del Consell a les dependències de la Casa de la Infància.
Tenim comunicació amb el director insular d'Atenció Social, senyor Daniel García del Mar. Com està? Molt bon dia.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Com estan aquests dos menors que porten uns dies ja a sa casa de sa infància, Daniel?
Pues están, bueno, pues como un menor que entra en la casa de la infancia, pues están en un proceso de adaptación, ya que ha supuesto un cambio en sus rutinas y esto siempre lleva un proceso, pero bueno, con los buenos profesionales que tenemos en la casa de la infancia, entiendo que este proceso será adecuado y lo más corto posible.
És la primera vegada que es troben en una situació com aquesta, de que arribin a diferents punts d'Espanya, hi havia situacions de menors migrants que són abandonats. Aquí a Menorca havia passat qualque altra vegada?
Esta es la primera vez que hemos detectado esta forma de entrada de menores en nuestra isla. Como bien has dicho, sí que es cierto que en Península sí que había ocurrido en otras comunidades autónomas. De hecho, en la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2024, ya la propia Fiscalía ante el Tribunal Supremo ya advertía del aumento creciente de esta práctica en diversos puntos de la comunidad autónoma. Pero es verdad que esto es la primera vez que lo hemos detectado aquí en la isla de Menorca.
I quina és la seva situació? Com arriben a sa casa de sa infància? Com arriben a ses dependències del Consell Insular o de sa Policia Nacional, un d'ells, en el cas d'un?
Sí, pues evidentemente, como cualquier niño, pues llegan con miedo, incertidumbre, y sobre todo tratándose de menores cuyo país de origen no es España. Además, encontramos con el problema de la barrera idiomática, es decir, no tienen nociones de castellano, lo cual dificulta mucho más esta integración, esta primera fase de acoplamiento al centro.
S'estan cercant familiars? Alguna novetat en la investigació per part de la Policia Nacional o que tingueu vosaltres constància?
Claro, nosotros esto está en manos, como bien has dicho, por parte del Consejo, al ser menores tutelados por el Consejo, se interpusieron las correspondientes denuncias y ahora ya está en manos de la Policía Nacional y principalmente de Fiscalía, quien tiene la competencia en salvaguarda de los derechos e intereses de los menores de edad. Además, es que hay que tener en cuenta que en caso de acreditarse que se ha producido esto, nos encontraríamos ante un caso de un delito de abandono de menores.
¿Y qué pasaría en este caso si fuera así?
Bueno, pues se abrirían las correspondientes diligencias previas, se instruiría el asunto, se realizarían las diligencias que estimen pertinentes, pues declaraciones de investigados o de testigos posibles, y luego pues la justicia actuaría en base a lo que establece la legislación vigente.
¿Y en el caso de los dos menores, qué pasaría con ellos?
Los dos menores se quedarían bajo la tutela del Consejo, ya que en caso de que sus padres no aparezcan, o si aparecen no pueden hacerse cargo de ellos, nosotros tenemos la obligación competencial de hacernos cargo de cualquier menor que se encuentre en situación de desprotección en nuestro territorio.
Con lo que estos dos menores ya son, entonces, están dentro de la Casa de la Infancia y, por tanto, se seguirá con este proceso y pasarán y se quedarán bajo tutela del Consejo Insular de Menorca.
Justo, todos los menores en una situación de protección, sean de cualquier lugar que sean, nosotros tenemos la obligación de asegurar que los mismos están debidamente atendidos, cuidados y que sus intereses están cuidados, garantizando además el respeto de sus derechos. Y evidentemente ese es el trabajo que hace el Servicio Insular de Familia y, vuelvo a repetir, con cualquier menor que se encuentre en una situación de desprotección en nuestra isla.
Esto es justamente lo que quieren forzar con estas situaciones, porque en los casos de abandono por parte de padres, madres, han llegado en avión estos dos chicos. Justo es lo que buscan, ¿no? Forzar que se queden bajo la tutela del gobierno.
Sí, como ya manifestó la consellera, se trata de un claro ejemplo de una perversión del sistema de protección de menores. Ya que el sistema de protección de menores está precisamente para velar por los menores que estén en una situación de desamparo, no para colocarse en esta situación de desamparo y aprovecharse del sistema de protección de menores.
¿Qué os han podido contar cómo llegaron, si realmente confirman que fueron sus padres que los abandonaron en la isla, en su caso, en el caso de estos? Son 11 y 16 años, ¿no? Si no me equivoco.
Correcto, sí, sí.
¿Qué os han dicho ellos?
No nos han contado gran cosa, tampoco se les ha forzado, ya que entendemos que los menores en este caso son una situación muy comprometida. Cualquier cosa que puedan decir también puede perjudicar a sus padres, con lo cual existen otras diligencias de información, con independencia que los técnicos del CIR sí que van interesándose por cuáles son las circunstancias concretas de su llegada, pues para tener información sobre este nuevo fenómeno, claro. Sin embargo, ya como ya te he comentado, se trata de temas que son de competencia de la policía y de fiscalía y nosotros en ningún caso queremos interferir en cualquier forma que pueda perjudicar el procedimiento policial o judicial.
Per tant, les novetats passen justament perquè heu confirmat que són menors després de les proves i, per tant, comencen el procés d'adaptació.
Exacto. Igual que los menores que vinieron en la patera que llegó a nuestra isla a finales de agosto, lo que se hace primero son las pruebas de determinación biológica de la edad para acreditar que son menores, primero por ellos mismos y luego también por salvaguardar los derechos de los menores que ya están en la Casa de la Infancia. Una vez está acreditado que son menores de edad, ya forman parte de nuestro sistema de protección de menores y se asume la tutela de los mismos por parte del Consejo.
¿Y ahora quién es el siguiente paso?
El siguiente paso, pues como con todos los niños, procurarles un crecimiento adecuado, velar por sus necesidades y atender sus preocupaciones y como cualquier menor, sea del centro o un menor de una existente de una familia, pues estar con ellos.
Se'ls integrarà dins el sistema educatiu i supos que també se'ls acompanyarà...
Sí, como cualquier menor, se establece un plan de trabajo, se le escolariza, se le pregunta cuáles son sus inquietudes, sus aficiones para que hagan actividades extraescolares, se les apunta a clases de repaso, se les busca pediatra o médico en su caso, es decir, como cualquier menor, pues se tiene que tener en cuenta todas sus necesidades y atenderlas.
Quina és la situació a la casa de la infància ara mateix? Hi ha un nombre elevat de menors migrants?
Sí, sí, como ya hemos anunciado muchas veces en todas las reuniones que ha mantenido tanto la consejera como el presidente con el delegado del gobierno o el secretario de Estado, en la actualidad nos encontramos en una situación de saturación y de y superando todos los límites. En la actualidad tenemos 26 menores tutelados, 19 en el centro y hay 16 en el centro y 9 en el piso, con lo cual nuestros recursos ya están al límite de su capacidad ordinaria, sobrepasando la capacidad ordinaria que tenemos nosotros en el sistema de protección de menores de Menorca.
I com estan anant per començar les obres a la nova llar, que seria en el centre de Mor i que substituiria aquest pis tutelat, que en aquests moments hi ha 9 menors i que serviria per separar-los per edats, no? Si no tinc mal entès.
Ja estan separats per
edats. Separats.
Sí, ja estan separats per edats. Esto se produjo en el 24. A principios ya se hizo esta separación por perfiles y por edades, precisamente con la apertura del centro este... urgente, porque en aquel momento también nos encontramos al llegar a una situación de saturación en la casa de infancia. Además, esta separación por edades del equipo de gobierno se entendió que era esencial, porque de esta forma las necesidades que tiene un niño de 3 años no pueden ser ni parecidas a las que tiene un niño de 17. Uh-huh. Y tampoco ni la necesidad ni la atención. Entendimos que separarnos por perfiles era mucho más fácil o más adecuado darles una atención personalizada en base a las necesidades de su crecimiento biológico. Y fue por esto. En cuanto a la pregunta que me hacías, el proyecto, recientemente nos han informado que forma parte de un conjunto de proyectos del COSEI que va a ser financiado por los fondos FEDER. El 60% de la reforma nos la financiarán con fondos europeos. Tenemos el proyecto para realizar la reforma, que tiene por objeto cumplir la normativa de habitabilidad y de accesibilidad dentro de nuestro centro de protección de menores. Y queda pendiente la adjudicación de las obras y empezar a trabajar.
Per tant, ja mirant la data que podrien començar les obres, quins serveis, com seran les instal·lacions, els beneficis que portarà aquesta nova llar per als infants?
Los servicios que traen, pues, hombre, en verdad, lo principal es que será una casa que está ubicada en el centro, como tú bien has dicho, en el núcleo urbano de Mahón, lo cual favorece la integración de los menores, porque entendemos que es necesario que estén ahí, pues para hacer una vida lo más corriente posible. También, por otro lado, es una casa muy amplia y que cuenta con un pequeño patio trasero, por lo cual le viene bien a los niños de las edades que estamos hablando, pues para que puedan estar ahí también. La verdad es que, en todo caso, una vez estén acabadas las obras de acondicionamiento, va a ser un centro muy adecuado para atender a los menores, sí.
I de Daniel García del Mar, director insular d'Atenció Social, li agraïm que ens hagi atès la telefonada i si hi ha novetats estarem ben pendents en quant a saber què ha passat amb aquests 2 menors que han arribat amb avió a l'illa i que sembla que han estat abandonats per la seva família. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Muchas gracias por todo, que tengáis un buen día y un saludo a todo el mundo. Que vaya muy bien.
El dia Menorca, fet a casa.
Seguim en directe al Dia Menorca i parlem ara del Festival Iberoamericà de Teatre Independent de Menorca, que torna per tercer any consecutiu des de l'11 d'octubre al 13 de desembre, amb funcions, tallers, nous espais i amb novetats, com per exemple la primera trobada balear. Així que tenim ara oportunitat de descobrir tots els nous llenguatges que presenten en aquesta nova edició de FITIM, Pere.
Sí, ho descobrirem parlant aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio amb Anabel Hernández, productora executiva del festival. Bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí.
L'Anabela, que ha vingut molt ben acompanyada de Martín Flores Cárdenas, actor i dramaturg argentí, director de l'obra No hay banda, que inaugurarà el festival aquest dissabte a les 8 del capvespre al Teatre Orfeo Maonès, teatre que coproduix aquest festival des de la primera edició. Buenos días, Martín.
Buenos días.
Felices de recibirte.
Bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá.
¿Primera vez en Menorca?
Primera vez. Primera, pero no la última. Ya me tengo ganas.
Ya lo tienes claro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Anabela, todo a punto para estos dos próximos meses de teatro en Menorca.
Exacto, todo preparado, tenemos el espacio preparado, Martín ya está montando allí los focos. Esta semana también estamos dando un taller de escritura de textos dramáticos, de textos teatrales. Empezamos ayer, hoy y mañana.
¿Tercera edición?
Sí.
¿Con qué reto general se impulsó este festival y con qué objetivo en particular se llega a esta tercera edición?
Pues este festival es un festival que nace de la inquietud de Enrique Izquierdo, que es el director y programador principal del festival, y mía, de buscar una alternativa al teatro que estaba programado en Menorca en general, ¿no? Entonces queríamos traer un teatro que desafiara un poquito la norma, que fuera un poquito más allá de los límites del teatro convencional. Normalmente para este tipo de teatro había que irse a Madrid o a Barcelona, y entonces pues a nosotros nos encanta vivir aquí y dijimos, bueno, ¿por qué no traer ese teatro aquí y a ver cómo responde la gente? Y la verdad es que desde la primera edición tenemos súper buena respuesta. Nos han pasado cosas muy locas, como literalmente la gente nos ha parado por la calle y nos ha dicho, oye, muchas gracias por traer, el año pasado trajimos a Pablo Messier, muchas gracias por traer a Pablo Messier aquí porque quería hacer un curso con él hace mucho tiempo y no se tiene que ir a Barcelona o a Madrid para hacerlo, se puede hacer aquí en Menorca. Entonces, pues, y los nuevos retos de este año, pues aumentar espacios, que hemos añadido este año San Luis, aparte de tener Esmercadal y el Teatro Orfeón, que por supuesto nos apoya en todo desde siempre, desde el principio. Y pues que se vaya sumando más gente y que vayamos creciendo en esta pequeña comunidad que estamos creando.
¿Y por qué Martín Flores para esta obra inaugural este año?
Bueno, estamos súper contentos de poder contar con Martín. De hecho, ya habíamos hablado desde el año pasado, llevábamos intentando que viniera, simplemente por una cuestión de agendas no podíamos cuadrar. Así que estamos súper contentos de que él sea el que inaugure esta edición, porque él tiene una visión sobre el teatro que, bueno, no os quiero contar ahora, os contará un poquito él más, pero que va muy en línea con lo que buscamos también nosotros, ¿no? De vivir el presente, de vivir ese momento de comunión entre el público y los artistas, y yo creo que la gente se va a sorprender mucho con la obra de Martín.
Martín, cuéntanos, ¿qué propone esta obra No hay banda? ¿Qué reflexión propone?
Bueno, no sé si hay muchas reflexiones posibles. Por ahí, esto en relación a lo que decía Ana, sí me propongo, me encanta, me gusta la posibilidad de hacer un teatro que nos permita pensar juntos, digamos, no solo pensar yo, sino pensemos juntos en ese momento, en ese acto de comunión. Muchas cosas en relación a la ficción, a la verdad, a la actuación también. Yo no soy actor, pero estoy en escena, soy la única persona en escena. Entonces me gusta decir que no actúo, justamente para de alguna manera inaugurar esa problemática que es interrogante que se propone en la obra, que es preguntarse qué es actuar y qué es la verdad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo real, si existe lo real o si todo es ficción? Digamos, esos son algunos de los interrogantes que plantea la obra.
Y estos interrogantes también los estáis planteando en estos talleres que habéis empezado ayer, si no me equivoco.
Ayer, sí, sí. Ayer, hoy y mañana estamos dando un taller ahí con gente muy muy divina de acá, de Menorca. Se está dando un espacio de reflexión, lo que me gusta, digamos, ¿no? Como un espacio donde podemos charlar y pensar juntos formas de hacer y al mismo tiempo haciendo, digamos, ¿no? Escribiendo, compartiendo, aprendiendo de los procesos del otro. Es un taller que es bastante horizontal. De alguna manera es también un planteo de las obras que hago. Hay cierta igualdad entre quien está arriba del escenario y quien está abajo, o quien está delante y quien está enfrente, digamos, ¿no? Ese espejo.
Anabel ha venido acompañada de Martín y también de el librito con la programación de esta tercera edición del festival. Cuéntanos, novedades, alguna obra, algún encuentro que nos quieras destacar.
Sí, sobre todo la novedad de este año es la Trovada Balear. Hemos creado esta primera Trovada Balear que se va a celebrar desde el 20 al 23 de noviembre, que todas las funciones en Esmercadal, en la sala multifuncional de Esmercadal. Son 3 días de 5 funciones baleares, 2 de Menorca, 1 de Ibiza, 1 de Formentera y 1 de Mallorca. Y la idea es crear este espacio para que las compañías locales pues se exhiban, puedan tener un poquito de exhibición y de proyección. Y también vamos a tener tres invitados de fuera que van a estar durante esos tres días acompañando a esas compañías y viendo esas obras. Y luego les van a hacer una devolución de los materiales de producción y distribución. Entonces pues vamos a tener a Jorge Tesone, que es el director del Festival Iberoamericano de La Rioja. Vamos a tener a la directora del MAD Feria y a la directora artística de Escena Poble Nou. Entonces, pues, la idea es que estas compañías también, entre ellas, pues se creen sinergias y se compartan formas de hacer y de vivir el teatro, ¿no? Con la idea de nosotros facilitar ese espacio. Para, no sabemos qué va a suceder, pero creemos que pueden suceder muchas cosas buenas durante estos cuatro días.
Un festival que llega como hace tres años en los meses de otoño y con muchas propuestas que empiezan este sábado y que se alargan en el tiempo, porque es un festival largo, que no estáis cada día, pero cada mes tenéis unas propuestas diferentes. Este año también propuestas menorquinas, hay música, están Las Chachas Sense Fronteras, que son menorquinas, que son una propuesta teatral de aquí, con lo que fusionáis también propuestas de fuera con artistas y actrices de aquí. Exacto. De la isla.
Sí, de hecho hay una sección que hemos llamado Artistas y Do, que precisamente son todos los artistas locales que con conciertos, DJs, performance, complementan las obras de teatro que traemos de fuera o que bien son de aquí, porque también hay obras, está también David Novoa el 25 de octubre aquí en el Orfeón. Es decir, la programación está muy misturada y la idea es eso, como sacudir un poco y mezclar tanto la programación de fuera con la de aquí y hacer que comulguen y que conversen entre sí. Por ejemplo, este sábado tenemos a la Julia Bitloop, que uh-huh. Ayer hablábamos que, claro, la obra de teatro de Martín se llama No hay banda, y ella es toda una banda, porque ella es ella solista, pero con un loop, toca un montón de instrumentos, y es como si fuera una banda completa, pero ella sola.
Madre mía, Julia. Entonces, es una pasada, ¿eh? Sí. Esta muchacha, ¿la conoces, Martín?
La conocí ayer.
Sí. Ella sola, pero parece que haya 20 personas. Exacto. En el escenario.
No, además tiene una voz y una presencia súper particular. Sí, me gustó mucho ayer escucharla. Fuimos a otra entrevista, tocó un tema y ya había algo en su voz que revelaba, no sé, alguna singularidad, algo propio que me parecía valioso.
Y de allí que habéis encontrado esta similitud, ¿no? De estar ella, que nos comentaba Anabela, en el escenario sola, pero que son muchos, porque tú subes también al escenario en esta propuesta tuya teatral. Estás tú como actor en la propuesta escénica.
Sí, son dos formas como de estimar la ausencia, digamos, ¿no? Como ella, a través de recrear una banda con su talento, digamos, y sus posibilidades técnicas. Y yo, bueno, como puedo, como por ahí con unos artilugios un poco más, sí, vamos a decir, teatrales, literarios, pero siempre pensando en esta idea de vocación, de poder poner al público a trabajar, a pensar. Y bueno, es una propuesta que el festival pensó así como en espejo, que me parece como muy buena, ¿no? Dos maneras de abordar un mismo aspecto.
I de molta programació, moltes coses que tenim aquí és llibret, que suposo que el trobaran per tot arreu, l'heu distribuït per tot arreu, i hi ha moltes propostes, Nana Sostak i Manuel Álvarez també, de música,
sí,
Wanderlust, en Marcos Vino Delfín, aquesta trobada balear que ja us has comentat, i bé, moltes propostes que convidam a tothom, no?, que participi del festival, Anabela.
Exacto, y aparte este sábado no quería dejarme esto, que después de la obra haremos un coloquio con Martín, que la gente le va a poder preguntar lo que le apetezca, lo que le haya parecido la obra o comentar. Luego tenemos el concierto de Julia Bitloop y luego tenemos una celebración, una fiesta con nuestros patrocinadores que siempre están ahí apoyándonos, de Vince y Jorge. Y pues nada, para celebrar, para hablar, para charlar, para debatir, para crear ese espacio de reflexión y también, ¿por qué no?, pues eso, para tomarnos una copita y divertirnos también.
Pues nos vemos todos este sábado a las 8 en el Teatro Orfeo Mahonés. Muchas gracias, Anabela Hernández, por asistir aquí en IB3 y presentarnos esta nueva programación. Y gracias, Martín Flores Cárdenas, y que sea un gran estreno.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Los esperamos ahí.
I que em ve de carregat aquest cap de setmana de bones activitats. També hi ha la tercera Fira Outlet de Ciutadella, que na Joana Torres Musi convida, no us la perdeu.
Bon dia a tots i totes. Som na Joana Torres, la presidenta d'Escome, i ens agradaria compartir amb tots vosaltres la fita que aquest cap de setmana tindrem a la multifuncional d'aquí, de Ciutadella. Demà divendres inauguram a les 9:30 la tercera Fira Outlet a Ciutadella i som de 8 empreses, des de roba a joguets i des de Mo a Ciutadella i Sant Lluís, i ens agradaria comptar amb la vostra presència. Tenim zona perquè els fiats puguin gaudir de tallers i sobretot un conte a contes dissabte matí i diumenge un ball de fandango amb arrels de Sant Joan. Gràcies i vos esperam.
I d'aquesta Fira Outlet que trobareu tots els comerciants de Ciutadella amb les ofertes d'aquestes de les bones, a la sala multifuncional de Canal Salat els dies 10, 11 i 12 d'octubre. I avui, a més, estem d'enhorabona perquè, Pere, tenim nou single de Nanna Ferrer, que ho sabies?
Nanna Ferrer, sí, que ho sabies, idò, sí.
Aigua per tots i totes.
La muda sense aranyia, ai, posa-se panxa en el sol, ai, confia que si Déu vol, ai, bona anyada de tenir, ai. La muda sense aranyia, ai, posa-se panxa en el sol, que si Déu vol, ai, bona anyada de tenir, ai. Ai,
primer single de Pa de Nanna Ferrer, primer single, així que estigueu atents a les xarxes socials de la nostra cantant menorquina perquè venen novetats Nanna Ferrer. Aigu.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
El dia Menorca. fet a casa.
Les teues mans me donen gust. Totes les veus i les renous se van perdent per els ponts i tots els balcons de riu s'aigua, s'aigua i els sons.
Sempre és un bon moment per escoltar i gaudir d'una de les cançons dels Ja t'ho diré, la història de la mítica banda de Ciutadella dels anys 80 i 90, els Ja t'ho diré, queda recollida en un documental, Un ram de locura.
Bueno, nosaltres som, Ja t'ho diré, som de Ciutadella de Menorca.
Que sona, Ja t'ho diré. Va, cago en dena. Començant bé, idò.
Una gran pregunta, eh?
Que són?
Hòstia, per mi és mitja vida.
Titi, com estàs?
Hola,
hola,
Clara, molt
com
bé.
Va?
Estic bé, de moment estic bé, vaig fent.
Vas fent, eh? En Titi Saurina, guitarrista de la banda. Sí, estem encantats de saludar-te, Titi.
Moltes gràcies, igualment.
Escolta'm, ja has pogut pensar què són el Ja t'ho diré, o qui són el Ja t'ho diré, o quina pregunta, eh?
Quina pregunta, eh? En aquestes alçades, mai m'hagués imaginat que me la feguessin en aquestes alçades.
Mai
qui són, Ja t'ho diré. Si m'ho demanes, com he sentit fa un moment que deia en Chris in Fly, és més de mitja vida. És una de les parts importants, a part d'haver format una família. L'altra família són els Ja t'ho diré i, per tant, es forma part de la meva vida. Des que ens vam formar, dins d'ara mai m'hagués imaginat que el dia que van agafar un barco tots junts, després de prendre una decisió gens difícil i a la vegada la van prendre bastant ràpid, mai m'hagués imaginat que gent com en Dani Bagú i en Quico s'embarquessin amb una producció com aquesta, no? Com us haguessin a carregar-la.
Dani Bagur, Quico Domínguez, com esteu? Molt bon dia, benvinguts al Dia Menorca.
Gràcies.
Què tal? Molt bon dia a tothom.
Bueno, hola. Titi, els tens aquí, eh? Els hi pots dir...
Sí, hola Dani, hola Quico.
Jo li puc dir...
Si us conec, no me'n record. No perdonareu, eh?
Ja es coneixerem.
Segur que us coneixerem, sí.
Doncs mira, jo li puc dir a en Titi, qui és, que ja t'ho diré, eh? Són uns putos
sí.
Cracs.
Mira, no així, amb dues paraules,
ja
eh?
Ja està, Titi, això és el que sou.
Bueno, crac té moltes connotacions, eh?
Sí, però sí, crac positiu, eh?
Me sembla que t'entens.
Bueno, jo crec que és un dels pocs exemples, ja t'ho diré, d'unitat, de sentiment unitari menorquí. És a dir, independentment d'on fóssim els menorquins, tots érem, ja t'ho diré, tots duem aquesta bandera
sí,
de ja t'ho diré.
Sí,
m'entens? És igual si fóssim fornellers o maonesos o ciutadallencs. Tots érem seguidors de ja t'ho diré i, a més, a totes aquelles generacions de menorquins que en aquella època estudiaven a Catalunya, també mos ajuntava tots una mica.
Sí, sí, record perfectament els primers bolos que feien, sobretot, com més a prop de Barcelona, que els bolos que feien més a prop de la ciutat, que venien els estudiants, era realment emocionant, semblava que estàvem a casa nostra, i la veritat és que m'ho sorprenia molt de que tants menorquins se sapiguessin les nostres cançons, que eren cançons acabades de sortir del forn.
De fet, va ser tot un fenomen.
Vull dir que mos van ajudar molt a continuar amb l'empenta aquesta que teníem de voler fer alguna cosa amb les nostres creacions.
una empenta que va començar amb un viatge, amb un desig, amb un somni fet realitat, aquelles aventures d'agafar ses maletes, els instruments, els amics, i dir, vinga, va, anant cap a la península, vam, què passa? I van passar tantes coses. Si Vens la vas escriure tu, no, Titi?
Si Vens, sí, mira, si Vens, hi ha part de la lletra que és de la dona meua, de la Mercè Soler, i meua, i sí, la cançó la vaig fer jo, sí, sí, sí.
Una cançó que va significar un dels èxits dels Ja t'ho diré, i que...
És una cançó que en principi, quan la feia, intentava pues, transmetre alguna sensació de sentir-te prop del mar, no? Uh-huh. No sé com explicar-ho, són d'aquelles coses que no saps exactament què és el que busques, però ho intentes i te surt això.
Un rock mediterrani, eh?
Sí. Bueno, això diuen.
Això diuen.
Viatjarem amb un cavall alat aquest vespre.
Per què decidiu fer un documental, Quico, Dani? Bueno, quina pregunta, no? Supos que no podia ser d'una altra manera, no podia faltar un documental del Jato.
No podia faltar, era obligatori, el teníem més que merescut, i jo crec que cada any que passava, d'ençà que ells s'havien separat, era un deute que anava augmentant aquí a ses Balears, cap a ells, cap a sa formació, bueno, i també a Catalunya, perquè no, sembla que siguin exclusivament nostres, ja t'ho diré, no?
Som de la història del rock en català.
Això mateix, i en majúscules, a més.
Bueno, cuidado con la afirmación de rock catalán.
En Cataluña
están diciendo continuamente que no eran algo más, trascendían ese epíteto, ¿no? De no eran solo rock catalán, sino que crearon ese sentimiento de rock mediterráneo, ¿no? De un rock diferente, una música totalmente identificable y que era totalmente distinta. Yo creo que han tenido muchísimo más mérito que los grupos catalanes que había practicando ese. Tampoco les gusta a ellos mucho, ya lo veremos en el documental, ¿eh? Tampoco les gusta a los grupos catalanes que le llamen rock catalán, tampoco les gustaba demasiado, pero ellas eran muy especiales, totalmente identificables, nunca abandonaron su lengua, siempre hablaron en la variante menorquina del catalán, esta, concretamente la de en el Ciudadelano, si se puede decir de esa manera, aunque no exista esa denominación, pero la verdad es que fueron un grupo muy especial y, como decía Dani, yo creo que hacía falta.
Sí, i a més, tot comença, com, en resposta a el que us demanaves, tot comença amb el concert homenatge que fan, ja t'ho diré, en Sente Fontestat. A partir d'aquí, B3 Televisió mos encomana la cobertura dels concerts que faran tant a la Mirona com a Ciutadella, i és quan els hi proposam fer aquest documental i cobrir així aquest deute que teníem i recollir amb una pel·lícula la història de, ja t'ho diré, i B3 Televisió tot d'una s'hi compromet, ho veu bé i oportú, i nosaltres ja començam a produir aquesta pel·lícula. Posteriorment, després, és quan s'incorpora també TV3, perquè és un grup que també se'l havia fet una mica seu.
Per mi, un dels millors discos del rock català, o sigui, dius català, menorquí, és igual, com li vulgueu dir, que és el Moviment Salvatges. Com un llagost de bot en bot, queda
clar que volies córrer molt. El Jato tenen tot de hits, tenen un munt de hits. Hi ha discos, el Moviment Salvatges, tenen uns discos que te'ls pots deixar tots. Ara no s'escolten els discos com escoltàvem abans, que s'escolta una cançó aquí i allà, no? Però és d'aquests discos que els deixaves i el podies deixar fins al final perquè no et saltaves ni una cançó.
Moviments Salvatges, per mi, és com una mica la culminació, no? Crec que és un disc rodó de dalt a baix, és un discarro, no hi ha cap tema que falti ni que s'obri. Els arranjaments, la sonoritat... Soratge de la mà. Crec que, ja t'ho diré, en aquell moment vivia un moment molt dolç i per sort va quedar impregnat en una música que no desapareixerà mai. Allà està.
Moviments Salvatges té unes cançons que jo et diria que el 80% ja són himnes per molta gent. Ja n'he de ja rebut cantada
una... Els inicis de sa banda Ciutadella, que ara justament comentàvem amb en Titi, els èxits acumulats amb cançons com Els Cibents o tantes d'altres, el retrobament de sa banda després de la mort d'en Sente Fontestat, a qui no podem deixar d'homenatjar una vegada i una altra i recordar sempre amb molta estima es bateria d'esgrup, són només alguns dels moments que queden plasmats ja per sempre en aquest documental, gravat entre Menorca i Barcelona, amb imatges històriques també dels Ja t'ho diré. Com ha estat això, Titi, d'anar amb unes càmeres seguint-vos per tot arreu en aquests concerts que heu fet en homenatge a en Sente i els que han vingut després, també?
Bueno, Dan, com deia en Dani o en Quico, no me'n recordo qui ho deia, que el Ja t'ho érem un poc del poble, en l'homenatge d'en Sente, tant a Girona com a Ciutadella, i tal vegada a Ciutadella un poc més accentuat, el que ha sigut és allò que tornes a trobar-te, que veus que la gent t'estima, que la gent estima el grup, que estima la música i estima el grup en si. És algo que mai m'hagués pogut imaginar. El fet de que existeixi un documental que parli sobre nosaltres, imagina't el que et deia antes, el dia que van agafar el barco, mai haguéssim pogut imaginar que això hagués pogut ser possible. És el somni complert, van aconseguir gravar 6 discos, me sembla. Hi ha hagut gent que m'ho s'ha mirat des d'en fora, han arribat a fer un documental sobre nosaltres, ens sentim, és això, ens sentim rodejats d'estima.
Roger, així és el que podem veure en el documental, molts amics, com aquell concert de Ciutadella, perquè m'ha escoltat en aquest trosset, en Pemi Fortuny, i bé, heu plorat molt tots, eh?
Sí.
Ho veurem.
I en el documental es veuen, a més, aquests instants emotius en què ells tornen a sonar una cançó amb en Sente, i és inevitable, lògicament, l'emoció, i es transmet a través del documental i del concert allà mateix.
Bueno, mira, escolteu aquest trosset.
I quan anàvem per Ciutadella i anàvem a la botiga a comprar el que sigui, pues, tothom sabia que hi havia el concert i que hi havia que el poble s'estava moguent per fer l'homenatge a aquest merescut d'en Sente. Era una cosa superpolida, és molt difícil d'explicar.
Us agradaria poder fer una cançó amb en Sente. I farem una cançó amb en Sente.
Quin momentàs aquest, eh? El que vau poder tocar una altra vegada
amb en
Sente.
Aquest moment mos van caure les llàgrimes.
Les llàgrimes, a tots els que estàvem allà.
És un moment que sobre l'escenari, per mi, que recordaré tota la vida, i gràcies a la tecnologia vam poder inclús estar amb en Sente sense ell, no? Uh-huh. És una cosa quasi màgica i absolutament emocionant.
Màgic també aquest documental, imatges d'arxiu, entrevistes a moltíssima gent reconeguda. Va, inviteu a tothom, Dani, Quico, que vinguin avui.
Lo que dice Stitiar es muy, muy cierto, ¿no? Cuando estábamos en el concierto, yo en el concierto de Ciudadía que fui a verlo, me impresionó mucho la imagen, la conocía porque la habíamos visto ya, pero de ver a Sente la pantalla gigante tocando al ritmo que tocaba el grupo. La verdad es que fue estremecedor, y luego ver cómo la Mirona, lo habíamos visto, cómo se emocionaron de forma maravillosa porque tocaban con un amigo que ya no estaba, ¿no? Uh-huh. En el documental se ve, yo pienso, ya nos dirás, Titi, ¿eh? Pero se ve todo un poco lo que es la historia de ellos y lo que y cómo que no fue en absoluto fácil, ¿no? En Menorca sufrieron, claro, mucho para poder estar en el nivel que están, y cuando se van a Girona, incluso yo creo que lo pasan peor, porque nos contaba Gratacós, que es el primer manager, el Mayer que tiene el grupo en sí. Ciutadella, que prácticamente la gira que hacéis, por ejemplo, en Francia, la hacéis subir una furgoneta pequeñita, sí, que no cabíais todos, y uno iba con un taburete atrás sentado porque no cabíais todos.
Sí, íbamos con mi furgoneta, yo me había comprado en Ciutadella una furgoneta, una vanete. ¿Eh?
Una vanete, sí. Sí. Es veu en el documental, es veu.
Sí. I era bastant impressionant, perquè, clar, imagina't nosaltres arribant de Ciutadella aquí a viure d'Empordà, a casa d'en Jordi Cretacós, sí. I me sembla que al cap de poques setmanes ja anàvem a França en el festival de Bourges a tocar en un escenari immens, i era per nosaltres tocar a França en aquell moment que era algo fora dels nostres pensaments. Va ser molt, molt, molt divertit. Per suposat, també va haver moments molt durs.
I ja alguns d'aquests moments...
Vaig
molt ràpid. Alguns d'aquests moments es podran veure. També es veuran imatges de Voltros fa 40 anys aproximadament, vull dir que són uns
ai,
quants.
Senyor.
Ai,
jo crec que el carrer Giró...
Com Helena, sí.
Mos acaba de dir l'organització, que és de córrer càrrec des Menorca Dog Fest, recordam que en Esborn està pràcticament ple, ja està, queden poques entrades, yeah. En canvi, genial. En queden algunes a la sala multifuncional d'Es Mercadal i a Socimax, en els cinemes de Maó, perquè s'estrena avui vespre el documental, és triple i en paral·lel a les tres localitats.
I dos nombres solamente, David Marqués i Joan Martí, los guionistas. Maravilloso. Sin él era imposible que s'hubiese hecho esto. Geniales, magníficos.
Mos vam veure no fa gaire un bolo a Mallorca.
Totalment.
Podríem seguir xerrant dues hores, de fet, tancant micro i seguim xerrant, si voleu, perquè nosaltres hem de marxar. A les 8:30 mos veiem a qualque de les sales en aquest ram de locura. Que sigui un èxit. Gràcies a tots tres.
A vosaltres.
Moltes gràcies a tots.
Gràcies, Cinti. De 10 en 10,
de 20 en 20, anàvem cercant. I se mos ha acabat el temps, família, però demà tornarem aquí a les 12 després del butlletí. Forta abraçada a tot l'equip del Dia Menorca.